cent destellers. Un entre tants, si l'amor rebentava les venes, si l'amor, si la por, si les penes, ja ni lliris, ni nards, ni azucenes, un entre tants. Els camins de la música. Amiguis, amics de Ràdio Clara, al 104.4 en freqüència modulada de l'Estat de València, l'emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Feia temps que passava pel cap fer aquest programa, la música que aneu a escoltar avui. Quan dic temps, vull dir anys, perquè pensava que potser eren unes músiques com un poc apagades per a una emissora com esta o per a un moment com el que se va escoltar en principi, però de tota manera crec que l'escolta que tinc al programa es mereix un reconeixement, un pensar que som adults, adults en el sentit d'haver escoltat ja moltes músiques molt variades en aquest programa i que la música que escoltareu avui no és per res una música que no es pugui escoltar. Ben al contrari. Es tracta d'una música que està segurament en les arrels de moltes de les músiques que es varen fer després de la seva composició i sobretot a partir d'un moment una miqueta màgic. La història del descobriment de les sis suites per a cello de Johann Sebastian Bach per part d'un adolescent, Pau Casals, en una llibreria de vell de Barcelona és com una mena de conte de fades. Més o menys resumida és que estava ell buscant en una llibreria de vell partitures de les sonates de Beethoven i de sobte es van tropeçar amb uns papers un poc envellits, com deixats en un racó. Va veure que eren sis suites de Johann Sebastian Bach, de les quals no se'n tenia notícia completa. Sí que s'havia tocat de tant en tant alguna de les parts, algun dels fragments de les sonates, però les sonates completes no havien estat interpretades des de segurament el moment en què Bach les va interpretar. Són unes obres efectivament per a practicar l'instrument, però també ho era, per exemple, el clave ben temperat, i a hores d'ara jo crec que ningú diu que són com una mena d'exercici escolar. Les sis suites de Bach tenen, a més, en les mans de Casal una història també interior molt interessant. En arribar a casa i llegir-les es va sentir-se una miqueta aclaparat per el moment, sobretot perquè efectivament no es coneixia la seva existència i a més, les còpies eren de començament del segle XIX, unes còpies que un xiquet de 13 anys sembla mentida que les sapiguera valorar, però eren unes peces oblidades, ningú se'n recordava d'elles, i Pau Casals es va dedicar, un joveníssim Casals, adolescent ja dic, a provar-les, a interpretar-les a casa, a fer-les seues. Les partitures, com era a més normal en una obra en principi dedicada a la pràctica de l'instrument, tenien poques o ninguna indicació sobre tempo, variacions, sobre com interpretar-les. Doncs ahir Pau Casals va tindre que fer un treball de apropiar-se-les, un treball de fer-les seues, de sentir-les, de portar-les en la sang durant uns 20 anys fins que es va decidir a interpretar-les en públic i, sobretot, a gravar-les, perquè, a més, ell odiava els micròfons i aquests catxivatges que no agafaven en aquell moment, estem parlant dels anys 30 del segle XX, totes les subtileses de la interpretació. Afortunadament, la tècnica, ja sabeu que avui en dia pot fer autèntics miracles restaurant gravacions antigues i és una d'aquestes restauracions la que aneu a escoltar. Evidentment, no vaig a posar les 6 sonates per raons òbvies, entre altres per qüestions de temps. Vaig a posar tan sols un parell. Evidentment, la número 1 és imprescindible de posar. És una peça que jo crec que qualsevol instrumentista de cello que ha existit després d'ell l'ha interpretada amb més o menys fortuna, però s'ha posat a fer-ho amb tota la dedicació, amb tota l'atenció, perquè són com una mena de cimera de l'instrument i per alguns una mena de cimera de la música occidental. No sóc tan atrevit ni a jutjar les qüestions interpretatives, encara que Casals va inventar, per dir-ho així o sense així, una nova forma de tocar l'instrument, una forma com més solta, menys encarcarada de la forma que es tenia abans, de manera que jugava més amb l'arc i estava en una postura com més relaxada. Era una forma diferent de tocar l'instrument de com es feia fins a aquell moment. Aquesta forma és que ara tots els estudiants de cello aprenen de com s'ha de tocar el violoncel. Aquestes suites han estat interpretades per una infinitat de cellistes, però també de violinistes, de flautistes, d'acordeonistes, de tota mena, perquè és que en definitiva aquestes suites són música pura concentrada. És música nua, sense additius ni conservants. I ja entenc que una ràdio en principi estàndar no és la més adequada per escoltar-ho. Jo vos demane per això que, com que el programa estarà penjat en la web, se la poseu després o se descarregueu el fitxer i l'escolteu, o si no, que arran de la meva recomanació modesta aneu i per internet escolteu les infinites gravacions que n'hi han d'aquestes obres, però fonamentalment la interpretació que ha fet Pau Casals en una època molt dura per a ell. Les primeres gravacions de les primeres dues suites, que varen ser la 2 i la 3, varen fer-se als estudis d'Abbey Road, sí, els mateixos que es desvites molts anys després, entre els anys 36 i 39, quan tenia l'ànima destrossada per la Guerra Civil Espanyola. Anem doncs a escoltar la suite número 1 en els seus 6 moviments. El 6 és un número absolutament obligat, quasi, en moltes de les obres de Bach. N'hi han 6 suites, n'hi han 6 moviments en les suites, també els concerts de Brandenburg són 6, en fi, el número 6 té una importància que ha estat destacada per teòrics per moltes raons. La suite número 1 en sol, BWV 1007, té les següents parts: preludi, allemande, courante, sarabande, minueto 1 i 2 i giga. Thank you.
Thank you. Thank you.
la manca d'indicacions a la partitura sobre com tocar eixes músiques, com se volia que sonara més o menys, ha dut també a un cert debat entre crítics i músics sobre allò de l'autenticitat. És un debat absolutament estèril perquè no té solució possible. Ens resulta absolutament impossible saber com sonaven aquestes coses en 1700 i no sé tant, o en 1800 i poca cosa. És un debat absolutament que no porta a massa llocs, encara que efectivament es pot fer l'esforç de utilitzar cordes que no siguin de nylon, sinó que siguin de budell d'animal, es pot tractar d'interpretar instruments de l'època, i això ens acostarà un poc a la sonoritat, però sobre com interpretar, aquest debat és un debat impossible de resoldre de manera definitiva. Molta gent li retreia a Casals que la seva interpretació era un poc massa romàntica en el sentit de l'estil, és a dir, per exemple, un excessiu vibrato en alguns moments i una forma d'entendre la música des de la perspectiva del romanticisme o del postromanticisme, però en definitiva aquestes són coses que són d'interès per als especialistes, pot ser, però per als que som simples disfrutadors de música realment ens venen potser una miqueta lluny. No està mal saber-ho, però per a gaudir d'una peça com aquestes no cal estudiar moltíssim, cal sols obrir bé les orelles i tractar de que la música ens agafi a nosaltres, sinó que nosaltres agafem la música. La peça que escoltareu a continuació i per acabar el programa és la suite número 2 en re menor, BWV 1008, en les següents parts: preludi, allemand, courant, servant, minueto i dos i giga. Com veieu, exactament els mateixos moviments i els mateixos ritmes que en la primera, perquè ahí n'hi ha també un cert xoc d'espills en l'obra de Bach que ni jo tinc la capacitat suficient per a explicar de manera coherent, ni hauria temps per a fer-ho, però si algú té interès, evidentment hi ha on buscar. Anem doncs a escoltar aquesta suite número 2.
Thank you.
La vida de Casals, jo suposo que la majoria de vosaltres coneixeu més o menys la seva trajectòria, però va ser una vida plena de sobresalts, podríem dir, anímics, per entendre'ns, que sols la seva dedicació a la música i la seva entrega va arribar a ser suficient per satisfer-li. Malgrat tot, voldria recordar que arran de l'arribada al poder amb el final de la Guerra Civil Espanyola de Franco i els seus, va dir que no tornaria a tocar més mentre que Franco estiguera al front de l'Estat espanyol. Eixa dura posició personal va fer que durant 15 anys va estar sobrevivint a base de donar classes i, en fi, tal i com s'apanyara, no? Però que no era una persona que se tancara un poc al món exterior en absolut. No era l'artista que vivia en la seva torre de marfil en absolut. De fet, hi ha fins i tot determinades anècdotes de la seva infantesa, com per exemple pues, que va néixer amb el cordó umbilical enrotllat al coll i va ser un poc problemàtic llevar-li'l, que quan era molt menudet un gos rabiós el va mossegar i el va salvar perquè n'hi havia ja la vacuna antirràbica. Després, tota la tragèdia que ell va viure molt intensament de la Guerra Civil Espanyola, tallant una trajectòria professional molt enorme, molt fructífera i molt interessant, que per cert està replegada en un dels programes de Els Camins de la Música, en el trio que formàvem en Cortot i Tibú, que vareu poder escoltar en el maig del 2019. Va ser, com dic, una trajectòria a més que sols l'exili, un exili un poc amunt i avall, que va acabar en la terra de sa mare, perquè la seva mare era portorriquenya. Allí trobava l'amor amb una dona jove que després ha estat com una mena de marmessora de la seva obra i que va ser un enorme recolzament per a que continuar endavant. Va tindre també moments d'una enorme satisfacció, com per exemple quan les Nacions Unides li van encomanar el seu himne, que va estar estrenat per ell al front de l'Orquestra de les Nacions Unides. En fi, una vida plena, però una vida de vegades amb molts problemes a nivell personal i afectiu, però la música va ser sempre el bàlsam que li va curar la majoria de les ferides. És un personatge, a més, que va estar enamorat de la seva terra, de Catalunya, davant de qui fora i en els moments adequats o inadequats que es poguera trobar. Recorde, per exemple, el famosíssim discurs que va fer a les Nacions Unides en el moment de l'estrena de l'himne que ell va presentar, fent una proclama de dignitat de Catalunya. És, com dic, un personatge important, un personatge demòcrata, un personatge gran artista, i que avui en dia jo crec que encara la seva petjada es deixa sentir en molts llocs, per exemple en el Festival de Prada. I anem a deixar-ho ja per avui. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, el 104.4 de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, que això és Els Camins de la Música, i que aquest programa es pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimarts següent a les 5 de la matinada, que evidentment també es pot escoltar des de l'app de Ràdio Clara, en streaming al moment de l'emissió, i també en l'iVox de Ràdio Clara, en l'apartat del programa, estan tots els programes dels Camins de la Música, i evidentment estem també a la nostra web podcast camisdelamusica.net, on com de costum trobareu la gravació del programa en format MP3 de qualitat màxima i comentaris més o menys relacionats amb la música que s'ha escoltat en el programa, i amb enllaços per a poder ampliar la informació o l'escolta, en aquest cas molt recomanable, per cert, de les peces que no caben en el programa, les altres quatre suites que podreu trobar molt fàcilment en la xarxa. I per acomiadar-me, el meu desesperançat crit de fa un grapall de setmanes: ja val de guerres, ja val sobretot del cruel genocidi que sobre els palestins està fet l'estat israelià. És una pura vergonya per a la humanitat. Amigues, amics, bona nit, bon dia o bona vesprada, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Que tingueu tots molta salut.